La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si lo recordarás, pero no hace demasiado tiempo que aquí en COPE tuvimos una programación especial dedicada a la adicción a la pornografía, contenido para adultos al que, sin embargo, acceden con muchísima facilidad los menores de edad. De hecho, se calcula que el inicio en el porno se da a los 11 años. Hablamos de inicio, porque el primer contacto puede darse incluso antes. Es un problema real, un problema que está ahí, por eso varios países han comenzado ya a diseñar estrategias para limitar el acceso al porno a menores, algo que distorsiona por completo el concepto que tienen luego de las relaciones y que está vinculado también al incremento de agresiones sexuales. Afrontarlo tiene varias vertientes y una de ellas es tecnológica, porque el consumo de pornografía se ha disparado a través de internet y a través de los teléfonos inteligentes. Actualmente es verdad que existen filtros, pero bueno, es que es una cosa ridícula. Por ejemplo, en la mayor página de contenido porno a nivel mundial, la única barrera que hay es una pestaña en la que el usuario tiene que pulsar si es mayor de edad. Una pestaña que puede dar perfectamente un niño de 12 años y a partir de ahí accede con absoluta libertad a todo un universo de pornografía. Aquí en España, el gobierno acaba de anunciar una aplicación que será necesaria para acceder a este tipo de contenidos sexuales. La idea es que un adulto que quiera consumir porno deberá descargarse esa app que certifica su mayoría de edad. ¿Cómo va a funcionar? Es una aplicación oficial y una vez descargada hay que pedir una autorización. A partir de ahí, la administración, a través de sus bases de datos, confirma que esa persona tiene más de 18 años y así se consigue activar. Con esta acreditación ya activada, cada vez que ese usuario entre en una página de contenido pornográfico, le va a aparecer un código QR. Ese usuario debe escanearlo y si tiene la credencial de adulto, podrá acceder al contenido. Si no, quedará bloqueado. Es un sistema que podría estar operativo después del verano. Según el gobierno, todo va a ser anónimo y jamás se darán datos personales. Pero claro, en el momento en el que se solicita un registro, pues eso, esa persona ya está registrada como consumidor de porno. Sin embargo, el mayor problema de este sistema es que está muy limitado. La verificación de edad solo será obligatoria para páginas establecidas aquí en España, con lo cual hay infinidad de webs porno que no tienen ninguna obligación de implementar este sistema. Por ejemplo, el mayor distribuidor de pornografía mundial tiene millones de archivos, radica en Canadá y si no quiere, pues no implanta esta aplicación. Y lo mismo puede ocurrir con plataformas o redes sociales como WhatsApp o Instagram. Si no quieren, no lo implantan. Con lo cual, la efectividad de este control depende en gran medida de la voluntad de todas estas empresas extranjeras que ganan dinero con el acceso libre a sus contenidos. Bienvenida sea, desde luego, cualquier herramienta tecnológica. Por algún sitio hay que empezar a limitar el acceso de menores al porno. Pero ahora mismo esta aplicación se queda corta porque es un control que se puede sortear con facilidad. Está claro que es un asunto que hay que abordar, pero que es complicado porque es algo así como intentar ponerle puertas al campo. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, suma y sigue con la ley de amnistía. Los 46 policías que estaban investigados por las cargas policiales del 1 de octubre en Barcelona han quedado amnistiados. El juez ha seguido el criterio de la Fiscalía y aplica el olvido penal del procés a todos estos uniformados. También hablamos hoy del aumento del empleo en hoteles, restaurantes y comercios, que ha hecho posible que el trabajo crezca en junio unos 71.000 afiliados más en la Seguridad Social. El paro bajó el mes pasado en cerca de 47.000 personas en todos los sectores, en todas las comunidades y también en los tramos de edad. Se nota desde luego la llegada del verano y la temporada turística. Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, uno de los líderes que más se ha opuesto a las ayudas europeas a Ucrania y el interlocutor más próximo de Putin en la Unión Europea, ha sorprendido hoy con una nueva visita relámpago para entrevistarse con el presidente Zelensky, el de Ucrania. Ha llegado precisamente a Kiev un día después de asumir su país la presidencia rotatoria y semestral de la Unión Europea y anuncia que lo hace para construir la paz. También contamos que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal estudia el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores o personas vulnerables en el ámbito de la Iglesia. También abordarán los obispos el plan para la reforma de los seminarios emprendido por el Episcopado Español tras el encuentro con el Papa de finales del año pasado.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente mima a Lamin Yamal y a Nico Williams.
La selección española prepara el partido del viernes contra Alemania. Lamin Yamal, Nico Williams y Fabián Ruiz han hecho trabajo de recuperación. Y acaba de hablar Mikel Oyarzabal, no es titular, pero es un fijo en los cambios. ¿Qué dice el de la Real Sociedad? Elena Condis.
Que España es la mejor selección, sin grietas, gracias a la gran gestión de Luis de la Fuente. Dentro tratan de mantenerse al margen de la euforia, de la locura externa. Recuerda que hace 3 semanas nadie les daba como favoritos. Desconocí además el dato que nunca hemos ganado una anfitriona, ni marcado, un dato que hemos repetido que nos daba Pedrito Martín. Asegura que confían muchísimo en ellos y, por cierto, a 3 días para este gran duelo contra Alemania, Oyarzabal le ha respondido a Lehmann, exportero titular con Alemania en 2008, que ha dicho que España es una selección pequeña e inexperta. Escucha la réplica.
Una opinión más, respetable, pero no compartida. Al final, nosotros creemos de aquí dentro que somos un grupo que forma un gran equipo. Al final, lo que la gente opine, lo que la gente diga, pues oye, tendrá sus razones para decirlo. Y bueno, nosotros confiamos en nosotros mismos, sin venirnos arriba y sin menospreciar a nadie, pero confiando en que podemos ganar a cualquiera.
Hoy se completan los octavos de final con el Países Bajos Rumanía a las 6:00 p.m. y el Austria-Turquía a las 9:00 p.m. Desde las 6:45 lo cuenta el tiempo de juego. Y ahí contamos también el primer partido del preolímpico de baloncesto. España-Líbano a las 8:30 en La Fonteta, en Valencia.
Hasta las 4:00 p.m. con todo esto y mucho más, Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
1:07, us han recordat els professors d'educació física, abans anomenats professor de gimnàstica, doncs són els creadors d'una de les expressions més velles del llenguatge, l'esport lliure, ara també conegut com a joc lliure, que suposa que a l'hora dedicada a la classe, el professor deixa que cada alumni triï el que vol fer. L'esport lliure fa il·lusió per molts motius. Té tot l'oposat al lucre cessant i al mal emergent. En l'esport lliure valores el que obtens, però també valores, i potser amb major intensitat, allò del que et lliura. D'aquí un moment en parlem d'esports, però parlarem des d'una altra vessant, des de la dèficit dels equipaments esportius, i ho farem amb el síndic de greuges de Barcelona, el senyor David Bonmatí. Això serà d'aquí un moment. Per ara, rep la salutació de qui t'acompanyarà fins a les 2:00, la Montse Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia a dia ens absorbeix i potser no us heu parat a observar un tema. Us heu adonat que cada cop ens costa més separar els temes laborals dels personals? O dit d'una altra manera, us heu adonat que cada cop ens costa més separar el temps que destinem a temes laborals del temps que destinem a temes personals? Això està passant i, com tot, li acabem posant un nom en anglès. El concepte del blurring, derivat de l'anglès blur, difuminar, que es refereix a la vegada cada més borrosa de la separació entre la vida laboral i la personal. Ens ho explica tot plegat el company Ricard Álvarez. Bon dia.
Bon dia, Montse. Doncs mira, en l'entorn actual és comú que les tasques laborals traspassin els límits de l'horari d'oficina, afectant la capacitat de desconnexió dels empleats, però no sempre es pot dir que no quan ens demanen treballar fora d'hores. Els experts destaquen la importància de trobar moments de desconnexió tant en l'àmbit laboral com en el personal, assenyalant que la distracció pot ser bidireccional. El principal risc per a la salut mental no resideix en la quantitat de treball fora de l'horari, sinó de la capacitat d'assolir límits. Identificar quines demandes són inajornables i quines poden esperar és essencial per a mantenir un equilibri saludable. Acceptar aquest canvi de paradigma i adaptar-se emocionalment és fonamental. establir criteris personals sobre què atendre a cada moment i buscar moments de concentració en el treball són estratègies clau per a manejar aquest blurring. I si aquesta difuminació, o sigui, no saber separar el temps laboral del personal ens afecta negativament, aquí sí que es recomana consultar un professional.
Tenim amb nosaltres a la Dolors Líria, que és psicòloga i vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Doctora Líria, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Escolti'm, cada cop estem rebent més inputs de conceptes derivats de l'anglès, com en aquest cas el blurring. De què estem parlant?
Bé, doncs és una manera d'expressar un fenomen molt humà, que és la dificultat de vegades per posar límits entre la vida personal i la vida laboral.
Imagino que aquesta frontera és cada cop més difusa, no?
Sí, efectivament. El problema que tenim en aquests moments, el repte més aviat, no necessàriament ha de ser un problema, és que com que les noves tecnologies o no, la nova situació a nivell laboral, la manera de treballar ha canviat, doncs això fa més difícil encara o fa que el repte sigui més gran, no, a l'hora de posar aquests límits.
Imagino que els llocs de feina també haurien de ser flexibles, no?, amb aquestes necessitats personals de les persones que hi treballen durant la seva jornada laboral, perquè això et dona com més vida, no? Respires millor, dic jo.
Sí, de fet, cada cop som més flexibles, eh? El fet de la introducció massiva del teletreball, no?, a la majoria de les feines, facilita la conciliació i ens permet una certa flexibilitat que abans potser no teníem tan habitualment.
Si parlem de salut mental, hi ha un risc, no? En patir perquè no resideix en la quantitat d'hores de treball fora de l'horari, sinó la capacitat d'establir aquests límits, no? Com es pot afectar això a la salut mental?
Ens afecta i molt, perquè la ment, com el cos, necessita restaurar, no?, l'energia, diguem. No podem estar en constant activitat. Per tant, hem de poder tenir espais de desconnexió per poder restituir aquesta capacitat de poder treballar i de ser efectius en la feina que fem.
I la gent que no en sap desconnectar, que està 24/7, tot i que estan gaudint del cap de setmana, fins i tot en vacances?
Sí, això és un risc perquè no s'estan donant la possibilitat de reparar el desgast natural que provoca, doncs, la feina, no? Per tant, les vacances, jo sempre dic que són feina, perquè també formen part de la possibilitat de treballar de manera adequada i efectiva i satisfactòria, diguem, les dues coses, perquè treballar sense descans arriba un moment que deixa de ser satisfactori i et deixa molt en risc, doncs, de tenir estrès, ansietat o fins i tot arribar a una situació de burnout.
Normalment diuen que quan un comença o fa vacances, quan el cos està tranquil, és quan surt tot el que t'ha passat durant l'any, no?, diguem-ne, perquè mentre estàs treballant i estàs en plena voràgine, diguem-ne que el cos no s'atura a pensar stop, sinó que quan estàs de vacances és quan surt tot. Això passa moltes vegades.
Sí, efectivament, passa moltíssim i té aquesta explicació. És a dir, hem estat molt en tensió, el cos va aguantant, perquè en el fons tenim molta resistència, però arriba un moment que quan ens aturem és quan apareix, no?, quan ens relaxem, apareix tota aquesta, tots els efectes d'aquesta tensió continuada. I això, una de les recomanacions que va bé és, en la mesura del possible, fer una desescalada progressiva, no passar de 200 a zero.
Apuntem això, que és superimportant. Amb les noves tecnologies, internet, videotrucades, etc., això fa molt complicat, i sobretot el teletreball, que molta gent digui que no quan ens demanen demanar fora d'hores de treball. S'ha de saber dir que no, no?
S'ha de saber dir que no, i als humans ens costa molt. Ens costa molt en general dir que no, posar límits als altres, però també a nosaltres mateixos. A vegades, fins i tot, és més difícil posar-nos límits a nosaltres mateixos. Per tant, hem de fer aquest exercici d'entendre i acceptar que aquests límits són necessaris també per fer bé la feina. No és només per sentir-nos bé i per estar bé de salut, que per suposat això és molt important, sinó que també és una responsabilitat professional descansar, posar límits deixar espais d'esbarjo. I, a més, ho necessitem com humans, cuidar les nostres relacions, també personals, no només les de la feina, no?
Uh-huh. Establir límits també en el tema de la feina, també en el temps lliure. A vegades tampoc sabem dir no, quan ens diuen no, vinga, tenim un sopar, ara no sé què, ara fem allò, allò altre. Escolta'm, també s'ha de saber dir no.
Sí, exacte. Això també és un altre repte, sobretot en aquesta societat en la que vivim, que és hiperactiva absolutament, no? Semblaria que hem d'estar tot el dia fent coses i mostrant-ho, a més, a les xarxes socials. Les xarxes socials, com ens mostren les activitats dels altres, també això a vegades ens condiciona que tinguem més ganes de fer també coses, no? És un bucle en el que entrem que és una mica arriscat. Al final, tot és sentit comú i equilibri, perquè uh-huh. res del que estem dient és dolent per si mateix, sinó és l'ús que se'n fa de les coses i del temps, no?
La frase aquella de la dolce fare niente, no? És fantàstica, sí.
És que no fer res en vacances sí que és fer. En realitat pensem que és una actitud passiva, però també és una actitud activa, perquè aturar-se permet fer moltes coses, entre d'altres reparar-se física i mentalment i també connectar amb el nostre món interior que durant l'any, amb la feina i la vida quotidiana, que normalment és molt activa, no tenim espais moltes vegades per pensar en coses nostres, en com ens trobem, per reflexionar una mica més profundament sobre nosaltres.
Uh-huh. Hem d'aprendre a no fer absolutament res, que també és, com dius tu, és fer alguna cosa, és pensar en no fer res. Les dones patim més això que els homes?
Les dones estem acostumades a fer moltes coses i algunes vegades, no, la típica frase que es diu que estem acostumades a fer moltes a la vegada, no? I això fa que tinguem una tendència potser més gran, evidentment després depèn de cada persona, però sí que es podria dir que en termes generals les dones tendim més en aquesta activitat, no? I també doncs estem culturalment encara més vinculades a les cures i a les tasques domèstiques i per tant també tenim o assumim més aviat més activitats.
A nivell familiar això també es nota, no? Perquè conec parelles que fins i tot quan arriben a casa continuen en l'iPad, continuen connectats, treballant, les parelles cada cop hi ha més distància i fins i tot els fills, no? Que dius, estàs tot el dia, que no estàs a casa, quan arribes el que volen és dedicació, no? I si veuen que una persona està contínuament allà sense saber separar, això crea també confrontacions entre moltes parelles.
Sí, efectivament, i pensant en els fills moltes vegades ens queixem de que estan molt enganxats als aparells electrònics, però els adults som els primers que també ho estem, no? Per tant, efectivament, l'exemple també és important. Bueno, és una qüestió d'anar pensant, no? Quina funció compleix en nosaltres aquest ús il·limitat, no? De les pantalles o del no desconnectar de la feina, no? Hem de poder pensar per què ho fem, i per què ens costa tant doncs donar-nos espais d'estar tranquils i connectar amb nosaltres i amb els altres.
Dolors, si no sabem diferenciar o aquesta borrosa línia entre la feina i la vida personal ens afecta negativament, és recomanable consultar un professional?
Sí, sobretot quan som conscients de que això ens passa i sobretot que ens limita la nostra vida quotidiana, quan ens limita l'execució de la nostra tasca a nivell professional o bé en la nostra vida personal, doncs sentim que això ens està afectant. És el moment de demanar ajuda a un psicòleg o una psicòloga que ens pugui donar un espai per poder pensar en tot plegat.
Doncs li agraeixo moltíssim, Dolors Líria, psicòloga i vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que hagi estat avui amb nosaltres per parlar sobre un concepte, el blurring, que cada cop està més estès, derivat de l'anglès, blur, difuminar, i que es refereix a la cada vegada més borrosa separació entre la vida laboral i la personal. L'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, Dolors, gràcies, i si no en tornem a parlar, bon estiu.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Bon dia.
Bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:20 minutos.
¿Necesitas hacer reformas en casa? Bueno, tranquilos, porque tengo la empresa que te va a ofrecer los proyectos personalizados en reformas de cocina, de baño, en reforma integral. Llevan más de 30 años trabajando con los mejores profesionales. Se llaman Atelier. ¿Y quieres saber más? Bueno, ellos trabajan con la mejor calidad y acabados. Los precios, inmejorables. Y las fechas de entrega están en plazo garantizados. Y además, te van a hacer, aparte de las ofertas, regalos en cada proyecto. Ve a visitar la exposición que tienen en Vía Augusta 106, los amigos de Atelier, o llama al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE, con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega el momento de saludar al director general de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, que es Iñaki Gorostiaga. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo estoy metida, inmersa en esa página web de SOP, de la escuela. Oye, estoy viendo ahí unos platos, estoy viendo un salmón buenísimo, y además hay muchísima información en esa página para todas las personas que quieran saber qué es lo que hacéis exactamente en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona. Como bien diría aquel, no os falta un perejil.
Pues no, la verdad es que no. Al final, como siendo la escuela del sector, del gremio hoteles y de restaurantes, es nuestra responsabilidad formar todas las líneas vinculadas a cualquier puesto que podría trabajar un hotel o un restaurante, y nosotros siempre aprovechamos el mes de julio para cuidar de las nuevas generaciones y que aprendan.
Porque las nuevas generaciones, cuando le hablas de un producto,
algunos se quedan con cara de ¿cómo? ¿Esto se llama un broquil o esto se llama tal? Y luego hay que enseñarles en muchas ocasiones a comer sano y además divertirse, ¿no? Háblame de ese campus de unas 3 semanas aproximadamente o colonias que se pueden hacer con vosotros, con la Escuela Superior de Hostelería. ¿En qué consisten y cómo podemos acceder a ellos?
Pues mira, fue algo que fue iniciativa de todo el equipo de profesorado, que notaban que venían escuelas a visitarnos y que tenían carencias básicas de conocimiento de producto o de cocciones, porque al final los medios a veces transmiten cosas que tampoco son 100% ciertas, y hoy en día todos sabemos que hay muchos programas de cocina,
sí,
hay mucho espectáculo, pero al final la base de todo esto es la alimentación. Y al final, si tienes una buena alimentación, se transmite también en salud. Y hicimos la broma de, oye, ¿qué hacemos con nuestros hijos este verano? Y una persona dijo, oye, ¿por qué no montamos un campus que les enseñen a comer, que les enseñen el producto, que les enseñen que es equilibrado y que no es equilibrado, pero sin darse cuenta que sea una forma natural? Dice, nos sirve a nosotros y a la vez damos la oportunidad de gente nueva o de padres que buscan campus en verano para sus hijos,
claro.
Que se apunten y que aprendan. Así empezamos y a día de hoy la demanda, o sea, tenemos que parar ventas prácticamente un mes antes de empezar.
O sea que es brutal, ¿no?, la acogida.
Es brutal. Sí que hacemos empezar a partir de una edad que consideramos que ya pueden entender según qué tipos de conceptos de cocción. Por lo cual tenemos grupos de 12 y 13 años y luego tenemos otro grupo de 14, 15, 16. ¿Vale? Los tenemos divididos en dos grupos. Entonces, ¿cómo está montado? Básicamente, ellos llegan a las 9. Lo primero de todo siempre es hablar de los desayunos y crear ellos un desayuno saludable.
Ah.
¿Vale? A base de frutas, de cereales. Pueden conocer la chía, si no la conocen.
Uh-huh.
Cómo mezclar los alimentos. Incluso lo que hacemos es comprar muy, muy buena fruta. Para aquello que algún niño dice, a mí no me gusta el melocotón.
Sí.
Pero bueno, prueba este. ¿Vale? Entonces, este es diferente. Porque al final, el producto de proximidad realmente tiene un sabor que muchas veces el industrial no llega a conseguirlo.
Desde luego.
Por eso jugamos con ellos y tarda una hora aproximadamente. Incluso le enseñamos a hacer, porque es sano, un croissant natural con mantequilla.
Uh-huh.
¿Vale? Ellos lo elaboran, luego se hornea y luego se lo comen. Entonces, luego desayunan de 9 a de 10 a 10 y media y luego pasa lo mismo con la comida.
¿Sí?
Primero hablamos de diferentes productos, de verduras, de legumbres, de cómo se cocinarían, y entonces se prepara entre todos lo que será la comida ese día. A partir de aquí los ponemos en grupos, porque son cocinas pedagógicas, y ellos van a elaborar toda la comida del día. Claro, es un juego indirecto y a la vez les creamos temáticas para que ellos no dejarles tener la mente tan abierta, pero sí que les creamos que un día hacen cocina italiana, pero cuando decimos cocina italiana es que pueden hacer varios tipos de ensaladas.
Sí.
Hacen pastas rellenas, pero es que hacen la pasta. Hacemos espaguetis básicos, pero realmente ellos elaboran los espaguetis con una máquina que pueden comprar en cualquier tienda.
Uh-huh.
Y a partir de ahí hay otro día que les hacemos cocina japonesa, ahora que está tan de moda, el conocer los pescados que realmente se pueden utilizar, que se han de congelar antes, explicarles el porqué, en qué se tienen que fijar. Y ese día comen japonés. Hay otro día que les hacemos, como no, cocina de arroces, para que vean todas las variedades de arroces que pueden tener, y no solo el arroz, sino los caldos,
uh-huh,
y cómo se elaborarían. Los separamos en grupos y cómo se pueden acompañar.
Interesante, y además le dan el valor a lo que es realmente la comida, imagino también al tema del desperdicio alimentario, ¿no? Ahí se da mucha cuenta de todo lo que podemos ahorrar y no tirar, ¿no? Y volver a reutilizar.
Bueno, hay un juego que siempre les hacemos, que también lo hacemos en la escuela, que es que cada día tienen que pesar la basura del producto desaturado.
Ah, mira.
Hay dos basuras. La de que si alguien se ha dejado algo de comida, por lo cual todos siempre les decimos, puede repetir, pero que se pone el plato, se come. Si no, va esta basura. Y esto se pesa cada día. Y luego la basura, podríamos decir, de desperdicio, para buscar también reutilizar lo que serían las peladuras de la alcachofa, por ejemplo.
Ya.
Entonces, es un juego y un aprendizaje constante.
¡Qué guay!
Y lo que nos enorgullece es que muchos alumnos que se apuntan la primera semana, a media semana ya los padres nos dicen, oye, por favor, cogedlo la segunda semana.
Que está emocionado.
Dice, además viene a casa y cocina.
Hombre, eso es lo maravilloso, ponerlo luego a práctica en casa, ¿eh? Los padres deben flipar, ¿no? Incluso deben coger apuntes de lo que hacen los hijos.
Bueno, y luego hay la broma de, bueno, y luego vamos a comprar y nos sale más caro, porque claro, ha aprendido de producto.
Claro, de kilómetro cero, del bueno, se fijan en el producto y claro, saben escoger.
Les enseñamos cómo diferenciar el pescado fresco del que igual tiene unos días, entonces van al mercado, hacen comentarios.
¡Qué bien!
La cara de los pescadores puede ser un poema según el comentario del niño.
Claro.
Entonces, es muy divertido, pero el objetivo final es que coman saludable, aprendan a elaborárselo ellos, disfruten y compartan con más niños,
claro,
que tienen estas inquietudes.
Oye, pues me parece una opción maravillosa ese campus que puede llegar hasta las 3 semanas que realizáis en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona. Creo que muchos adultos también tendríamos que hacer ese campus. No nos iría nada mal para aprender a comer, comprar y cocinar. Y sobre todo, no malbaratar esos alimentos. Recordemos que hay mucha gente que no tiene para comer. Oye, pues ha sido súper interesante. Para la gente que quiera más información, aunque ahora ya estéis a tope, o de otras cosas que hacéis en la escuela, nos metemos en la página web y ahí tenemos toda la información, ¿no, Iñaki?
Sí, tal cual. Ahí lo podrás ver todo.
Pues ha sido un placer, como siempre, hablar con Iñaki Gorostiaga, director de esa Escuela Superior de Hostelería de Barcelona. Iñaki, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, que vaya bien.
Venga, hasta luego.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvil y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvil tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Quédate con el sabor y el color del verano. Quédate con los amigos. Quédate con lo bueno de la vida. Frente a los que dicen que la fruta ya no sabe como antes, quédate con lo que sabe a fruta de la buena. Frutas Bollo. Quédate con lo bueno.
Este verano disfruta de la naturaleza de los Pirineos con Snow Hotels. Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida. Y ahora también en Galicia, Pazo Orrián, un hotel de 4 estrellas en Vila García de Arousa, en el centro de las Rías Baixas. Reserva a través de nuestra web snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Thank you.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra i fem 5 cèntims del que ens espera amb el temps les properes hores. Ja heu notat que després d'un primer dia de juliol el d'ahir passat per aigua amb registres superiors als 50 litres metre quadrat i sense galó amb màximes ben curtes ha tornat l'estabilitat. L'aire fred responsable de les pluges, ruixats i tempestes de dilluns han marxat i ara tindrem aire més temperat. Les calorades, per cert, arribaran més enllà del 10 de juliol, o sigui que aprofiteu aquests dies abans de que arribi la calor de veritat d'estiu. Informació esportiva arriba amb els companys d'Esports Cope, amb la veu del company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
La pregunta podria ser aquesta. Qui comanda les xarxes del Barça?
La pregunta no és meva. La pregunta ha sorgit en la reunió avui de la redacció d'Esports Cope, perquè recordarà vostè que jo ahir li vaig explicar que aquest cap de setmana el Barça havia pujat a les seves xarxes socials l'adeu a Joao Cancelo i l'adeu a Joao Félix, que acabaven sessió el 30 de juny i que, per tant, deixaven de ser tècnicament jugadors del Barça. I que aquest post, com diuen ara, va desaparèixer de les xarxes socials del Barça. Ahir, Portugal eliminava a la tanda de penals a Eslovènia en l'Eurocopa. I el community manager del Barça, o els community managers del Barça, van decidir fer una publicació felicitant Joao Cancelo i Joao Félix per la seva classificació pels quarts de final de l'Eurocopa. És a dir, hem passat d'un extrem, gràcies a Déu i bona tarda, a l'altre, quan tècnicament la situació no ha canviat. I a dia 2 de juliol, ni Joao Cancelo ni Joao Félix són futbolistes del Barça. Són futbolistes que no pertanyen a la disciplina blaugrana. Qui comanda les xarxes del Barça? Ha preguntat un membre de la redacció d'Esports Cope. Doncs, bueno, no sé si el Víctor Navarro tindrà o no resposta per a aquesta pregunta. El que sí que ha fet Víctor és anar a la Ciutat de la Justícia. Avui hi havia una vista per allò que podríem dir cas Reus. Gent que va posar diners per intentar reflotar el Reus i que han derivat en una demanda contra Joan Laporta per presumpta estafa. No ha comparegut el president del Barça, ha estat representat pel seu equip jurídic. I mentretant, pel que fa a noms propis, doncs Marc Guiu ja exerceix de totes com a jugador del Chelsea, mentre que Araujo i la seva selecció, la d'Uruguai, no estem fent gaire cas de la Copa Amèrica, perquè clar, tenim l'Eurocopa a l'epicentre dels esdeveniments, però Uruguai ja està a quarts de final de la Copa Amèrica amb Araujo estel·lar a la victòria de la seva selecció 0-1 davant d'Estats Units. Brasil o Colòmbia serà el rival d'Uruguai en aquesta Copa Amèrica. A l'Espanyol ja tenim nova pell, noves samarretes. La primera, motius blanc i blaus, la de tota la vida amb les franges una mica més estretes, commemorativa del 15è aniversari de l'estadi de Cornellà-Prat. La segona, de tonalitat morada, amb motius que recorden a les carrers de Barcelona, els jambordins dels carrers de Barcelona. S'ha confirmat també que Gerard Garrido serà el segon entrenador de Manolo González. Adeu a Luis Blanco en aquesta faceta. I segons que hem pogut saber dintre del mercat de fitxatges, l'Espanyol s'hauria fixat en un futbolista del Villarreal, Manu Trigueros, que acaba contracte el 25, però el futbolista estaria per la feina, segons que han pogut saber, de venir a Barcelona. El Girona, el nom és el de Spersian, Eduard Spersian. És un mitjapunta armeni i estaria en el radar del Girona per incorporar-se a la plantilla del Montilivi. Un Girona que ha completat el relleu d'aquells consellers que eren afins al grup City per adaptar-se a la normativa UEFA. En futbol femení ja és oficial l'arribada de Mariona Caldentey a l'Arsenal. El Barça serà cap de sèrie a la propera Lliga de Campions. En tenis, Paula Badosa arrenca Wimbledon amb molt bon peu, amb una victòria davant Muchova. I en bàsquet, Juani Marcos rescindeix contracte amb el Barça.
Senyor Gil, tot això i més a partir de quina hora?
15:50 de la tarda, després de tot el bloc de l'Eurocopa, amb Joan Batllori al comandament.
Allà hi serem. Senyor Gil, moltes gràcies.
Fins demà.
Bueno, ja antes de cambiar de tema, te voy a preguntar si quieres cambiar del coche. A ver, uy, cuántas manos levantadas. Bueno, pues escucha este mensaje que te va a interesar, porque si eres como yo, imagino que querrás tener un coche de calidad para así no llevarte ninguna sorpresa. Pues entra ahora mismo en recordmotor.com y podrás encontrar más de 150 coches de calidad en perfecto estado. Además, te dan un certificado de 280 puntos con la revisión de todos los aspectos más importantes del coche que garantizan la calidad. Entra ahora en recordmotor.com, más de 150 coches con calidad. Sí, sí, recordmotor.com.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos, porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja, sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte.
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues... Y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Veis, veis, veis, veis?
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Agarra mi ocasión, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo, ocasión.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una global antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los amigos que quieran vender un piso en un Plis Plus lo tiene muy fácil. ¿Cómo? Pues llamando a Don Piso. Ahora cumplen 40 años y están regalando un iPhone 15 solo por poner el piso a la venta en Don Piso. Fíjate si lo tienen claro, que si no lo venden, el iPhone igualmente es tuyo. Están tan seguros que lo van a vender que no te lo van a reclamar nunca más el iPhone. ¿A qué esperas? Llámalos, Don Piso, 40 años... ayudándote a vender tu piso, a comprar tu piso. Y si quieres consultar condiciones en esta promoción, pues ya lo sabes, en donpiso.com o llamando al 93-306-9090. El problema d'abastiment de medicaments fa que moltes farmàcies de Catalunya i arreu d'Espanya costi Déu i ajuda trobar aquell producte necessari per tractar les patologies dels pacients. De fet, ara mateix a Espanya hi ha un problema d'abastiment amb més de 800 medicaments. Una situació que el nostre convidat, que és l'Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, assegura que no havia viscut mai en els 40 anys que fa que s'hi dedica. Senyor Torres, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Molt bé, gràcies per atendre la trucada. Anem de mal a pitjor, no? Perquè aquest tema l'estem tractant des de fa uns anys, Antoni, que l'estem trucant. Escolti, em falten medicaments, però sembla ser que estem arribant a uns topalls brutals, no? Què passa?
Bueno, a veure, anem a pams. Vam tenir moments una mica pitjors, farà 4 o 5 mesos, l'última vegada que vam parlar vostè i jo, estàvem 1.200 medicaments que faltaven, ara estem en 800 i escaig, ha millorat, però seguim amb el mateix problema. El problema és que no tenim la seguretat de què serà el que ens faltarà, ni quan ho recuperarem en el moment que es falta. Aleshores, això ve degut, doncs, el que dèiem, a les causes aquestes postglobals, de fabricació fora d'Europa, fonamentalment, de preus molt baixos, especialment a Espanya, que fa que es favoreixi l'exportació a tercers països o la no arribada del producte ja directament a Espanya, i la incapacitat que tenim, la llei actual, que els farmacèutics poden fer substitucions d'una forma més ampla, no? I llavors és molt restrictiva, i quan tu sumes aquestes tres coses, el resultat és aquest.
Però la gent que ara mateix ens estigui escoltant, que necessita un cert medicament, que per cert, a mi m'ha passat en primera persona, sí. T'hi trobes a la farmàcia que et veus una mica incompetent, no? Perquè dius, ostres, és que jo necessito sí o sí prendre'm aquest medicament. Hi ha vegades que et donen un plan B a la farmàcia, no? Però no sempre hi ha aquest plan B.
És així. Mira, realment el farmacèutic el que passa és que, som els que donem la cara, no?, del problema, i és molt angoixant quan tu veus que aquella persona necessita el tractament, com tu deies, i que no tens possibilitat de fer-ho, d'entregar-li, dispensar-li el producte, o si tens possibilitat, resulta que has de fer el tràmit de vés al metge, torna a canviar la recepta, vés, torna... Mm-hmm. Tot això, al final, porta té dues conseqüències, eh? La vida tot té conseqüències. Això té dues conseqüències. Una és que s'incompleixen més els tractaments, i això va directe a la qualitat de vida, i la segona és que ja després la persona que diu, doncs mira, miraré a veure si trobo internet. I aquesta encara, no sé si és, potser, no, aquesta és més perillosa que la primera.
I tant.
Perquè la segona, quan tu compres un medicament de recepta d'internet, que no és amb una farmàcia, que teòricament és una farmàcia, però que no ho és, el que estàs comprant és un segur de que tindràs un problema molt seriós. Perquè el medicament o és il·legal, és a dir, no saps què té, o és falsificat, amb la qual cosa tampoc saps el que té, o és legal, però no ha estat conservat i distribuït amb les condicions adients per garantir la seva eficàcia amb el mínim de riscos. Pues que això pot venir d'un robo d'un tràiler, qualsevol d'aquestes coses que poden fer que aquell medicament surti del circuit legal, que és la distribució a través de laboratori, distribuïdor farmacèutic, oficina de farmàcia, pacient.
Senyor Torres, la llista, malauradament, l'està encapçalant un medicament contra la diabetis, que ara s'ha posat, malauradament, de moda que aquest medicament fa que la gent s'aprimi. Dic, suposadament, sí. Fa que la gent s'aprimi. Això és trist, però és que també trobem lexatins, estem trobant ibuprofè, estem trobant voltarens... Què passa? Que ens mediquem massa o que no, com deia vostè, no ens donen o no ens serveixen aquests productes perquè els països no els hi surt a compte?
És que això és el que passa. He de sumar aquests tres factors que et deia, no? Hi ha factors que el productuir per exportar a Espanya, amb els preus que té Espanya, no és rentable per laboratori, i prefereix exportar un laboratori el producte a on li paguen més, o li paguen un preu que consideren adient o raonable. Això és una. Dos, dins d'Europa tenim la normativa d'intercanvi de persones, béns i capitals, no? Mm-hmm. Vale, doncs què passa? Que la mateixa Europa promou que aquells països que tenen productes més bé de preu vagin cap a països on els preus no són tan bons. Clar, això en el cas d'un medicament, això és un greu error, perquè un medicament no és un producte, no és un bé de consum com un cotxe o una batidora, no? Mm-hmm. És un producte sanitari. I com a producte sanitari, si els europeus tots tenim dret a l'estat de benestar, no, Europa no pot permetre o tindria que controlar que no passi que un país tingui més medicació que l'altre solament per funció del preu. Okay. I com que la llibertat és de prefixació de preus és de cada país, i Espanya, Portugal, Malta i Grècia es van destacar o s'han destacat i segueixen destacant-se per les baixades de preus, què passa? Que tots aquests laboratoris, molts, doncs no els hi surt a compte...
Que trist, no?
Portar-ho cap aquí.
Que trist.
Bueno,
trist, mira, però és la realitat.
És la realitat. O sigui, arriba un moment... el que és més trist és quan tu veus que la persona necessita aquest medicament i no tens la resposta.
Sí, sí.
Perquè tot això que jo t'estic explicant, explica-li a algú que ve a les 2 de la matinada de guàrdia a buscar un medicament per ell o pel seu fill i tu li expliques que si la globalització, no? I veuràs què et diu.
Sí, clar.
Et felicita efusivament.
Sí, sí.
I no entén que no li pugui solucionar el problema. I com que és el que deia a l'inici, nosaltres som els que estem a peu de taulell donant la cara des del minut zero, pues clar, pues va rebent. Ja no és un tema de que nosaltres anem rebent, O sigui, la queixa no és perquè nosaltres anem rebent. La queixa és perquè estem veient que en una d'aquestes hi haurà un moment en què enganxarà un medicament que sigui crític de veritat i tindrem un problema.
Home, contra el de la diabetis, per exemple.
Quan tantes vegades va cantar a la fuente que al final se rompe. Clar, no? Pues
home, estem parlant, per exemple, el de la diabetis. És el medicament que encapçala aquesta llista. És que és molt trist que una persona amb diabetis no pugui tenir el seu medicament perquè una altra persona l'està prenent per privar-se. Escolta'm, criteri, no?
Bueno, a veure, és que aquí comencen a passar moltes coses, no? La normativa diu que l'Agència Espanyola del Medicament o l'Agència Europea del Medicament, quan un medicament surt al mercat, surt amb una fitxa tècnica, no? Una fitxa tècnica és un document que diu aquell medicament per què es pot fer servir, en quines dosis, en quines freqüències, bla, 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 tota la part tècnica, no? Claro, si resulta que nosaltres estem prescrivint o s'està utilitzant aquest medicament per una indicació, és a dir, per una patologia, per una malaltia o per una necessitat estètica que no està en la fitxa tècnica, això no es pot fer. I això està passant.
Ja. Yeah.
I això està passant perquè és evident que ninguna farmàcia dispensa un medicament d'aquests sense la corresponent recepta. Ningú. Aleshores, dius, bueno, si hi ha una recepta, ve l'altra normativa. És la normativa de que nosaltres no podem dispensar. Nosaltres tenim obligació de dispensar. Quan a mi em ve una recepta, jo no em puc negar a dispensar si tinc el producte.
També perfectament.
Perquè llavors entraria la ideologia del propi farmacèutic dient, pues mira, això no t'ho dono perquè la meva ideologia no sé què, o perquè el meu no sé què, no sé quantos. No pot ser. El farmacèutic té obligació de dispensar. Aleshores, igual que un metge té obligació d'atendre, independentment de qui sigui el que té davant. És la deontologia professional d'un sanitari, no? Tu tens l'obligació d'atendre la necessitat d'aquella persona sense valorar res més. Si hi ha els requisits adients per fer-ho. O sigui, hi ha una recepta, tens que dispensar. Si la recepta no existís, jo no tindria que dispensar. I llavors, què passa? Que la demanda és molt més gran que l'oferta, perquè el laboratori va fabricar medicament per la patologia, no per l'aprimament estètic, malgrat pues, ja ha sortit bestial. Pensa que això és un medicament danès i Dinamarca ha pujat un 2% al seu PIB del país. 2% al PIB del país per la venda d'aquest medicament, eh?
Sí, sí, a mi em posa negre quan veig de ben quins casos, però bueno, com dius tu, si hi ha recepta, hi ha medicament, i així està la situació. Esperem que la cosa comenci a canviar i que comencin a haver-hi aquests medicaments.
I hi ha una cosa també que jo també entenc, jo també entenc el prescriptor, la pressió que està sotmès, també ho entenc. Perquè tu tens una persona davant que pa, 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 o sigui, i és un i un altre, i un altre, i un altre, i un moment que dius... que s'aclarin, no? Perquè, a més, clar, és que sempre les coses no, mai són simples, no? Quan aquest medicament va sortir, van sortir dues versions. Va sortir una versió que és finançada per la Seguretat Social, que és per diabètics i obesitat patològica, vale? Això està bé, però després va sortir una altra, que era, que acaba de sortir a Espanya, el Wegovy, que aquest era per l'obesitat, bueno, per aprimar-se, vale? Claro, Espanya va aprovar el primer finançat, però no va aprovar el segon, que no estava finançat, que és per l'aprimament estètic, diguéssim, vale? Què passa? Que tot, si tu només dones una de les portes, a on va tothom? A l'única porta oberta.
Sí, sí, està claríssim.
I l'única porta oberta era el finançat, que era per la patologia, per la malaltia. Claro, si tu no aproves els dos medicaments alhora, tens un problema. El metge què passa? Pues que té que prescriure perquè té una pressió davant, perquè té el medicament, perquè sap que va bé i ja la tenim liada.
Sí, sí.
Ara, i ara, un any i pico després, s'ha aprovat el Wegovy. Dius, ostres, no el podíem haver aprovat al principi com a l'altre i ens haguéssim estalviat tots molts problemes.
Està claríssim. Jo, Antoni, espero i desitjo que tot això s'arregli perquè és molt trist anar a la farmàcia amb una recepta, amb un medicament que fa servir habitualment, que el metge te l'ha receptat i que no el trobis. I això et crea una impotència brutal a part d'una angoixa i una ansietat de pensar que no el tindràs. Esperem que això se n'arregli. Antoni Torres, com sempre, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres i gràcies per ser qui doneu la cara, perquè m'agradaria que algú del Ministeri de Sanitat es posés a la vostra pell i aviam com i què contesta a la gent.
Fixa't un detall. L'altre dia, la Pilar Calvo, de Junts, li va fer una pregunta a la ministra d'un tema molt concret. Els taps de les persones que porten ostomia, que és una bossa per substituir l'anus, vale? I llavors a vegades tenen que posar-se un tap. I li va preguntar també per les bosses d'orina que porten els que estan sondats a la cama, per quan es mouen, no? Li va respondre de tot menys el que li va preguntar.
No m'estranya, perquè segur que no tenia resposta. És una vergonya. Antoni...
Això és una mica el que tu m'estàs dient ara. Aquí tens un exemple de...
Sí, sí.
Això és abans d'ahir. Pots trobar el vídeo.
Antoni, t'agraeixo molt com sempre que hagis estat amb nosaltres. Gràcies, en continuarem parlant.
A tu.
Gràcies, adéu.
Bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una súper oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
¿Necesitas hacer reformas en casa? En Atelier ofrecemos proyectos personalizados en reformas de cocina, baño y reformas integrales desde hace más de 30 años con los mejores profesionales propios que lo harán especial para ti. ¿Y quieres saber más? Siempre con la mejor calidad y acabados, precios inmejorables, fechas de entrega en plazo garantizadas y ofertas y regalos para cada proyecto, como dibujos y renders gratuitos. Ven a visitar nuestra exposición en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-67-23. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Bueno, seguro que estáis pensando, oye, a Montse se le ha olvidado hablar de la cabrera. ¿Cómo se me va a olvidar Si cuando se acerca a las 2 de la tarde casi ese olor de carnes nos llega aquí a la cadena COPE, porque el restaurante La Cabrera, que son expertos en carnes argentinas, está justo en la calle Diputación 239, así que nos llega casi, como decía yo, ese olor. Vamos, tienen las mejorísimas carnes de Argentina. Además, no les falta ni ninguna. Si quieres vivir una experiencia única, para aquellos que son amantes de la carne y para los que son amantes de la carne y del buen fuego, porque es muy importante el fuego con que se haga esa carne, tienes que ir sí o sí al restaurante La Cabrera, directamente desde Argentina. Si quieres pedir mesa, te lo recomiendo, porque además cada vez hay más gente disfrutando de esas carnes en Barcelona. Marca el 93 878 3230, 93 878 3230. I nosaltres aprofitem ja per marxar. Continua a migdia COPE amb tota la informació, amb Pilar García, Pilar Cisneros i tota la informació. No, Pilar García Muñiz. Clar, Pilar Cisneros a la linterna. Ja sabia jo que algun dia m'havia d'equivocar. Pilar García Muñiz i tota l'actualitat. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Demà més i millor aquí a la cadena COPE i també a través de COPE.es i de les xarxes socials. Que passis bona tarda. Adéu-siau.